Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars que ens deixava aquest passat cap de setmana. A l'Hockey Plata, en el seu grup nord, victòria del Vendrell en el seu desplaçament a Dominicos i empat del Vilafranca en el seu desplaçament a Cerdanyola. Teníem també la Champions el passat dijous, amb victòria del Calafell davant del Reus, amb un altre bon partit dels homes de Ferran López. A la Golf Europa Cup, del Noia es desplaçava a Itàlia, derrota a la pista del Monza amb un Noia que va gaudir de moltes ocasions, però que una vegada més va perdonar. Repassarem els resultats d'aquestes competicions. Teníem ja, tornava a la Lliga Iberdrola després del Campionat d'Europa i amb un partit important, la victòria del Fraga davant del Vilassana, amb un partit amb ambient dels que fan afició. A la primera categoria nacional, victòria del Vilanova davant del Capellades, i a primera catalana, victòria del Noia i els Monjos i doble derrota del Sant Ramon, que perdia en pròpia pista davant del Castellà i en el seu desplaçament a Vilanova. I en segona catalana femení, victòria del Vilafranca per 3-0 davant del Sant Just. Recordarem al final del nostre programa el tercer torneig solidari Serveis Mèdics Penedès el proper cap de setmana al Vendrell. Saludem els nostres companys, en Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
I també saludem i parlarem els primers minuts del nostre programa amb Ferran López, l'entrenador del Club Patí Calafell. Ferran, bona nit.
Hola, molt bona nit a tots.
Bé, una vegada més et tenim en directe. Costa una mica, perquè és que entrenes tant que a vegades és difícil poder agafar-te en directe. Com ho tenim? Com tenim aquest Calafell? Jo diria que molt bé, però bé, com valoraries el que portem de temporada apretadeta de partits?
Sí, a veure, el tenim en construcció totalment. Nosaltres, jo considero que som un equip pràcticament nou, hi ha 4 jugadors nous, tenim la baixa del Jan Escala, amb tot el que condiciona això. Crec que encara tenim una mica de recorregut on mostrarem la millor i la no tan millor cara, no? I una miqueta trobar la regularitat aquesta és una miqueta l'objectiu, almenys meu com a entrenador, però penso que en línies generals el que més m'interessa a mi dels equips que entreno és que competeixin sempre i competeixin el millor possible, i això penso que ho han fet tots els partits, tot i les victòries, els empats o les derrotes.
Un Calafell que té la tranquil·litat de que, com a club organitzador de la Copa del Rei, no té una mica aquest hàndicap, però que suposo que el seu objectiu és quedar dintre dels 4 primers.
Sí, escoltava algun entrenador que una miqueta es queixava de que l'anfitrió participés directament. Crec que això ja fa molts anys que passa, per tant, no cal ni discutir-ho, però nosaltres hi entrem a la Copa per mèrits propis, que no s'oblidi ningú, i al final el que sí que farem és buscar sumar els 3 punts del darrer partit i esperar algun resultat per veure si ens podem colar, i si no, doncs jugarem contra quins toqui, sense cap tipus de complexa, sabent que podem competir contra tots i que som capaços de guanyar tothom.
Ferran, bona nit.
Hola, Jaume.
Noteu molt la càrrega de partits que porteu?
Sí, jo sé que tu segueixes molt bé l'hoquei, estàs al dia. Segur que m'has escoltat alguna vegada dir que per mi és un despropòsit absolut. Crec que qui rumia els calendaris és de tot menys esportista, perquè primer que estan molt carregats, molt atapeïts, no té massa sentit, doncs, fins i tot que no allarguem, no, aquesta aturada ara al Nadal, i en canvi hàgim d'anar corrents a jugar en un pont 2 partits, i a més ara el dia 7 de gener tornem a jugar amb tot el que implica això, i a part d'això jo penso que una miqueta les lligues domèstiques estan adulterades en el moment en què un equip que juga a Europa i un altre que també juga a Europa, competicions diferents, partim de la base que un equip ha jugat el dijous i ha de tornar a jugar diumenge, no? Per mi això adultera completament la competició. L'invent dels dijous, per mi, és un mal invent. Es va confirmar a l'USO, el famós any d'aquelles reunions que feien allà, i penso que és un invent molt dolent, perquè tampoc aconseguim, penso, més públic ni més audiències, perquè a més els partits són tots a la mateixa hora i fa que no els puguis veure, per tant, i després la lliga domèstica se'n ressent. O sigui que ara mateix nosaltres hem arribat amb pinces, tenim jugadors tocats, tenim jugadors que hem arribat molt apurats, no només física, sinó també mentalment. Per tant, jo mateix, m'incloc com a entrenador, i a partir d'aquí, doncs, bueno, penso que tothom hauria de recapacitar una miqueta.
Jordi, a la teva disposició també en Ferran López.
Bé, doncs jo et volia preguntar, abans que comentaves també doncs, el tema del Jan Escala, no? Que també us està condicionant aquest inici de temporada, que és una situació complexa perquè, clar, és un jugador que bé, doncs, potser alguns partits hi pots comptar, altres no, no pot entrenar, i clar, evidentment doncs, això condiciona, no? Tant els entrenaments com a la rotació, i per tant, doncs, bé, és una situació evidentment complexa, però no sé fins a quin punt doncs, això doncs, us està condicionant, de quina manera doncs, ho esteu gestionant.
Home, jo et diré que per mi, i aquests anys penso que ho he demostrat, el Jan Escala és un jugador que a mi doncs, m'agrada molt, és una de les característiques que té de joc i com entenc jo l'hoquei pels meus equips doncs, és una peça clau. Nosaltres, ell va ser molt honest a l'hora de plantejar-ho al club, jo prefereixo tenir-lo ni que només pugui venir a entrenar, no és cert que no entreni, entrena com a mínim un dia a la setmana, sempre un dia a la setmana, però ell, evidentment, està centrat en el MIR, en la seva carrera professional, i va ser molt honest amb el club. Jo prefereixo tenir-lo així que no tenir-lo, i, evidentment, penso que condiciona en molts aspectes, perquè és un jugador que aporta molt el tipus de joc que m'agrada a mi, i també, doncs, per què no, doncs, a l'hora de relacionar-se amb els companys, del clima, de tot plegat, no? És un jugador que per mi és molt complet i és una llàstima no tenir-lo.
També, Ferran, comentàvem ja allò del dijous, allò del dissabte, el fi de setmana. Sí. L'any passat era d'una manera, aquest any n'és d'una altra, però quina solució és la ideal? Perquè, clar, l'any passat, si no vaig errat, amb Mil Jaume al revés, o sigui, la Lliga Europea es va jugar els fins de setmana i la Lliga Espanyola jugava el dimarts.
Sí, però la Lliga Europea no. Jugava el dijous. Igual.
També.
Sí, jugàvem el dijous. Sí, igual, jugàvem el dijous. Sí, el tema és molt fàcil. Si és que el tema és que es jugui el dissabte, la competició europea, tant la CERS com la Lliga Europea. Es jugui dissabte com tota la vida i es traslladi, puguis preparar el partit d'Europa, puguis viatjar amb una mica més de condicions i llavors el dimarts o dimecres, fins i tot, donar un dia més, doncs jugues la Lliga regular. El que no és normal, per exemple, el Noia, nosaltres vam jugar amb el Noia venint del COI, que jugàvem al COI el dissabte, viatjant el mateix dia, arribant diumenge a les 5 del matí, entrenant el que podem, viatjant a Lisboa a les 7 del matí, tornant de Lisboa el divendres al vespre i jugar diumenge amb el Noia. L'equip que també juga a Europa, que és el Noia, està descansant tota la setmana. En aquest cas perquè és el Noia, eh? Vull dir, perquè ja n'ha passat amb altres equips l'any passat. Llavors, és que no és lògic. És que, en aquest cas, nosaltres no arribem amb les mateixes condicions que el rival. Llavors, es juga dissabte, penso que beneficiaria els clubs, els desplaçaments, tot plegat, i ja està, i tothom tranquil. O sigui, a mi me l'haurien d'explicar molt bé, aquest argument dels dijous. I com que ningú me l'ha sabut explicar, per això sóc tan crític.
I qui té la solució?
Bueno, jo penso, com sempre, que els que dirigeixen aquest esport, i també et diré una cosa, per això jo segurament no podré ser mai president de cap club, de fet no vull ser-ho, que quedi clar, però els presidents s'han d'unir, s'han de plantar, han de fer, han de veure que l'equip té unes mancances degut a això, tant a nivell de tot, de desplaçaments, de costos, però mai ningú diu res. També segurament jugadors i entrenadors som part responsable de tenir doncs, una associació amb nostra, amb cara i ulls, on puguem defensar-nos una miqueta d'aquestes coses. Sí que és veritat que per mi la solució és aquesta dels dissabtes. També és veritat que hi ha clubs doncs, que són superpotències, no? Benfica, Sporting, ja no, és que no cal dir res. Per tant, amb ells els és igual jugar dijous que diumenge. Si jo fos Benfica o Sporting, o Porto o Barça, també no m'importaria amb les plantilles i els pressupostos que tinc.
I el Calafell, que està en aquest grup una mica de la mort de la Champions, aquest aplaçament, aquest ajornament, hi ha dues dates de l'Sporting Benfica, sí. Això et comença a fer sospitar?
Bueno, sospitar, l'altre dia rèiem, no?, amb el Jordi García i vam comentar alguna coseta, perquè, bueno, clar, és que tampoc puc dir massa cosa. La veritat és que no sé si sospitós, però torna a ser una forma d'adulterar la competició, no? Torna a ser una forma d'adulterar perquè jugaran posterior a la jornada que toca, equips portuguesos, vés a saber el que passa al final. Bueno, en fi, nosaltres no podem fer res, jo no hi estic gens d'acord, evidentment, però és que, no sé, us pregunto jo a vosaltres què podem fer, no podem fer res.
Jo crec que de moment l'únic que estem fent és denunciar-ho quasi cada setmana, perquè, és clar, estem llegint el calendari que ens van enviant i cada vegada veiem que l'Sporting Benfica canvia de data. Hi havia una, sí, sí. Aquí a Espanya hi havia una regla que sempre es deia, depèn dels partits, s'han de jugar abans de la propera jornada.
Exacte,
però aquí
exacte.
Ja resulta que tenim la tercera jornada l'11 de gener i el partit de l'Sporting Benfica, que correspondria al 17 del 12, ens el passen ja al 14, o sigui que, en fi, no, un xou,
sí,
tot
però,
un...
Clar, però aquí és el que et deia abans, no? Bueno, doncs els clubs s'han de posicionar, evidentment jo no puc parlar pel Reus, no?, perquè cadascú a casa seva sap el seu, però, bueno, igual els clubs han de protestar, perquè si no, doncs, és el que dius tu, no?, un despropòsit.
Reus que ja va viure l'any passat.
Sí, sí.
Sí,
Ferran,
igualment.
tu que dius que no pots parlar del Reus i ets un home que parles clar i ets un home que tens l'equipatge ben posat, oi?, que ho deies allà al llibre. Digue'm una mica si et sorprenen aquests tres equips a l'Hockey Lliga. Liceo, Reus i Sant Just.
Home, a veure, segurament sorprendre al 100% no, perquè ens estem trobant una lliga molt competitiva. Sí que és cert que estem parlant sobretot de Liceu i Reus, de plantilles doncs, d'un alt nivell, no? Amb tot el respecte pel Sant Just, que ho està fent molt bé i té molt de mèrit. Segurament per mi és molt més sorpresa això, no? En positiu. Reus i Liceu... Jo que miro tots els partits, o la majoria, o quasi tots els que puc, sí que és cert que hi ha molts partits que a vegades l'efectivitat no és la que vols, no? Però també em passa a mi. Penso que alguns partits com nosaltres, igual per joc, segurament hem merescut guanyar. I amb una lliga tan apretada, un empat és quasi com una derrota. Heu de pensar que... Jo, després de 17 temporades a l'Hockey Lliga, us haig de dir que no és tan fàcil construir, que els equips estan carregats de dinàmiques, de temes emocionals, de sensacions, de tot plegant, no? I que al final els entrenadors, tothom es pensa que són els que van entrenar i ja està, i hi ha gent que té molts coneixements de tàctics o tècnics, però hi ha una part que no s'ensenya enlloc, i per mi és la clau, no? Que és la gestió emocional de la gent i del que passa, i aquí els entrenadors també patim. Llavors, quan a vegades entres en dinàmiques d'aquestes, bueno, doncs has d'entrenar molt, has de canviar cosetes, has de convèncer la gent, però no és fàcil. Tot i així, a veure, tothom està allà. Si us hi fixeu, estem 3 punts amunt avall tots, 4, però bueno, i sí que és cert doncs, que el Sant Just, doncs, la veritat és que se'ls ha de felicitar i veurem doncs, com ens va a tots la segona volta.
Doncs fins aquí hem tingut una vegada més en directe, parlem d'hoquei, Ferran López, l'entrenador del Calafell. Ferran, evidentment no té tota la raó al món, ha de ser crític, perquè evidentment hi ha situacions en aquest món del hockey que no s'entenen. Mm. Després, encara al final del programa, en tenim dues guardades de l'Hockey Plata que també no les entenem, que són els horaris de la darrera jornada de l'última volta. O sigui que és increïble. Per exemple, Jordi, adelanta'l tu, que d'aquesta Nord Plata...
Sí, que l'última jornada de Lliga Plata Nord està posada diumenge 21 de gener, 4:15 de la tarda, i interpreto que és perquè, com que és l'hora de la xarxa, i aquell cap de setmana em sembla que també hi ha certs, llavors també no poden fer aquella lliga, doncs imagino que la xarxa vol fer un partit de plata, i per això tots els partits de plata s'hauran de jugar diumenge 4:15 de la tarda.
Que és l'última jornada unificada, i que depèn la presència, evidentment, dels equips que puguin participar a la Copa de la Princesa. Ara ho he dit bé, que faig un embolic amb la família real. En fi, Ferran, ja ho veus, és el que tenim.
És una més. Però també som responsables una miqueta, nosaltres. És a dir, jo, evidentment, no sóc ningú per fer res, no? però si pogués, tingués temps, els mitjans, m'hi pogués dedicar, muntaria una bona associació de jugadors-entrenadors. Per mi és una part de professionalització, entre cometes. No som professionals, però sempre dic que dins de lo no professionals que som, hem de ser el màxim professionals possibles. Jo això sempre els dic als meus jugadors i ho dic als clubs on soc. Sé on estic, però podem professionalitzar al màxim el que puguem, sabent que no ho som. I el que passa és que nosaltres mateixos a vegades ens conformem, no? I conformant-te, doncs, les coses tampoc avancen. Jo sóc bastant inconformista, sóc bastant crític, però, evidentment, la posició que tinc ara és d'entrenar molt cada dia, tot el que puc, i no tinc més hores per fer més coses, però penso que és un tema de reflexió per tots.
Fins aquí les paraules de Ferran López. Gràcies i el desig d'unes bones festes, i seguirem estant en contacte amb l'entrenador del Calafell. Gràcies i bona nit, Ferran.
Gràcies a vosaltres, Jaume,
bona nit.
Jordi i
Omar. Bones festes.
Que tingueu unes festes molt, molt top. Vale?
Gràcies.
Igualment, bona nit.
Igualment.
Doncs nosaltres continuem ràpidament. Jordi, anem a l'Hockey Plata Nord, desplaçament del Vendrell, a Dominicos, victòria justeta pel resultat final, però doncs bastant merescuda àmpliament, no?
Sí, bé, va ser un partit una mica, doncs, un mes, no?, a l'oficina del jugador Jordi Esteve fora de casa, perquè ja ens està acostumant, no?, doncs això que a casa, doncs, podem dir que Jordi Esteve sembla Pere Vàries, i a fora, doncs, sembla a Fra López, precisament, perquè realment, doncs, fora de casa, doncs, l'equip que, doncs, sap que, doncs, ha de ser més concentrat en defensa, que no ha de tornar a passar el que va passar a Tordera, i ho està demostrant. Amb aquesta ja són tres victòries consecutives a domicili, fet que el Roig i Negres no aconseguien des de fa 4 anys, que precisament va ser l'any de l'últim ascens. I bé, va ser un partit on la primera part crec que va ser bastant controlada, amb un Vendrell que s'avançava amb un gol de Marc Canyelles, que seria l'únic gol que veuríem a la primera part, tot i que abans, doncs, també Lluís Ferrer havia posat una directa per una blava a Pablo Campos, que no va poder aprofitar. Una directa, per cert, Lluís Ferrer va tirar, doncs, buscant aixecar i picar, que fins ara, doncs, el capità havia fet sempre el xut, com li havia sortit, per exemple, el dia del Vilafranca. Doncs aquesta ocasió va variar i no li va entrar. A la segona part sí que el partit potser es va trencar una mica més, i això, doncs, va ficar el Dominicos dins el partit amb l'1-1, però el Vendrell també es va saber adaptar a aquest escenari, va fer dos gols consecutius, de la mà de Lluís Ferrer i de Marc Canyelles. Tot i així, doncs, el partit que no quedava resolt ni molt menys, perquè Neche, doncs, veia una blava que li donava una directa a Nyon que no transformava, el Dominicos que no aprofitava la seguretat numèrica, però el mateix Nyon, doncs, quedant 2 minuts, anotava un golaç des de mitja pista que deixava el 2-3. I bé, doncs, la sort pel Vendrell és que quan el Dominicos, doncs, ja estava preparant per jugar pel 5-4, doncs Íñigo Varela veia una blava per protestar, un possible penal que no era, perquè el propi Varela, doncs, va tirar a la piscina, però bé, doncs, va protestar de manera molt ostensible a la cara de l'àrbitre, i això li va comportar una blava. Això va propiciar que finalment el Dominicos només pogués jugar amb 4-4 sense porter, i això va facilitar, doncs, les últimes defenses del Vendrell, que va saber resistir, amb un gran David Toda, que de nou, doncs, va estar molt bé sota pals. I bé, doncs, una victòria que, doncs, deixa el Vendrell, doncs, a més, amb opcions de Copa, gràcies també a aquest empat entre Cerdanyola i Vilafranca, tot i que, evidentment, doncs, el Vendrell haurà de guanyar els tres partits que queden de primera volta i esperar que Cerdanyola i Vilafranca doncs, almenys en punxin algun i tenir pendents doncs, de l'altre grup, aviam si també el Taradell doncs, deixa algun punt.
Doncs hem parlat d'aquest desplaçament del Vendrell i del Vilafranca, desplaçament a Cerdanyola, partit important. Evidentment, s'enfrontaven dos dels que teòricament diuen els millors equips d'aquesta Plata Nord i amb un Vilafranca que no va fer un extraordinari partit, sí que el va fer en Xus Fernández, però un Vilafranca que va treure or d'aquest desplaçament a Cerdanyola. Un partit que, a manca de dos minuts, amb una jugada a la contra del Vilafranca, Marc Gual aconseguia el definitiu empat a 3. Bon resultat, perquè ara, doncs, parlant una mica en futur, que és el tema de la Copa de la Princesa, dic que el Vilafranca rebrà el Manlleu i es desplaçarà a Ordes, un rival teòricament assequibles i que doncs, permetarien que el Vilafranca, amb aquests 6 punts, continués líder de la Plata, esperant tot el que pugui passar amb aquests altres partits. També recordem-ho, ho dic perquè ho dèiem pel programa de Parlem de Hockey Televisió, de que, esclar, que aquí també podem posar un exemple de que el Vendrell queda tercer classificat i ho vol organitzar-ho i automàticament superaria el que fos segon a l'hora de l'organització, a l'hora de la participació. Per tant, doncs, en aquests moments, l'únic equip que sí que està segur que és l'equip del Picat i que la resta, Taradell, Vilafranca, Cerdanyola, Vendrell, el Vic no sé com està de possibilitats perquè té que jugar amb el Cerdanyola per tenir opcions de participar-hi. Més o menys, Jordi, va per aquí.
Sí, l'únic que matisar que l'Alpicat no està classificat encara perquè encara podria ser segon i que el segon del grup nord tingués més punts. I, per tant, l'Alpicat encara no té fet, segur que ho té molt bé, però encara no és matemàtic.
Bé, doncs, bé, teòricament l'Alpicat és un equip que en aquests moments és super, super efectiu i que ho té força clar. Hem parlat d'aquesta Plata Nord, anem ràpidament a la puntuació. Els Serveis Mèdics Penedès, el trofeu, el jugador més regular en aquesta setmana, només Hockey Plata.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I ràpidament, Jordi, Dominicos Vendrell.
Doncs aquí coincidir les puntuacions perquè sumar 6 punts David Toda i 3 i 3 per Marc Canyes i Aldo Mejía.
I la classificació general?
Això fa que Toda s'escapi en el liderat amb 19 punts i tancant el podi, empatats a 11, Aldo Mejía i Gabri Villares.
I anem amb el partit Cerdanyola, Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi.
Aquí també era el porter, Xus Fernández, qui sumava 6 punts, 4 Marc Gual, es repartien els uns Marc Palau i Arnau Ribas. Això ens deixa a Marc Gual com a líder, amb 31, el segueix Xus Fernández amb 27, tercera posició, empat, Arnau Ribas, Sergi Torné amb 16.
Molt bé, doncs fins aquí el que ens ha donat de si la puntuació d'aquesta setmana.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Avui l'interessant xerrada de Ferran López ens farà anar contra rellotge. Els resultats de la Champions, Jordi.
Doncs tenim un Sanomer 2, Oliverense 4, Liceo 2, Barcelos 4, Calafell 4, Reus 1, Forte 1, Barça 3, Tricino 8, Lleida 4, Tomar 5, Porto 3, Balongo 2, Lleida 2 i, com hem dit, doncs, l'Sporting Benfica queda ajornat pel dimecres 17 de gener a causa doncs, que, segons la versió oficial, doncs, coincidia amb un partit de futbol d'Europa League i que per això, doncs, per seguretat, doncs, no es podia garantir.
Anem a la Wolf Europa, Jaume, resultats.
Sí, aquí tenim Murches 9, Diersbach 4, Braga 2, Coutres 2, Voltregà 11, Noisy 2, Alcoi 4, Zarzana 3, Grosseto 3, Igualada 2, Valdano 4, La Vendem, 3, Monza, 3, Noia Freixenet, 2 i Folònica, 6, Erringen, 1.
Què podem dir d'aquest noi en el seu desplaçament a Monza?
Ja ho has dit tu, falta d'encert de cara a porteria, tampoc va ser un gran partit el que va lluir el noi, i el que sí que va lluir va ser tres genialitats del Monza, que van fer tres gols brillants, cal dir-ho, amb un noi que tenia més ocasions, que també hi havia un parell de gols fantasmes que la parella arbitral no va veure, sobretot un que el noi cantava tranquil·lament per la pista i finalment els àrbits van dir que era bullying, que la bola no havia entrat. Tot així, la manca d'encert dels homes de Pere Vàries van fer aquesta derrota i esperem que l'Ateneu sigui clau per remuntar.
I Jordi, recordem la festa del dissabte, tercer torneig solidari, Serveis Mèdics Penedès al Vendrell.
Doncs sí, el Pau Joaquim Tomàs, que serà l'escenari d'aquest tercer torneig solidari Serveis Mèdics Penedès. La festa que començarà finalment una mica abans, perquè el dia de la presentació vam dir que començaria a les 5, però finalment serà 4:45 de la tarda, un partit de base, tot un derbi entre Vendrell i Calafell. Després de 6:45 tindrem la primera semifinal del torneig dels grans entre Noia i Calafell. A les 7, l'Igualada Vendrell, i finalment, a partir d'un 8:15 del vespre, la gran final, que serà transmesa en directe per Televisió del Vendrell, i comptarem, com vam explicar, amb el seleccionador Guillem Cabestany. Recordem que és una, com diem, és un torneig solidari, que en aquesta ocasió doncs, es recaptaran aliments per la Creu Roja, i a més, doncs, també tot el que es recapti en metàl·lic doncs, també anirà pel projecte Fent Pinya dels Nens del Vendrell.
Doncs, Jordi, ens trobarem dissabte. Hem de fer aquesta petita crida, que també, ni que no hi hagi el Vilafranca, que els aficionats vilafranquins que vulguin gaudir de l'espectacle del hockey i també, en aquest cas, d'una festa solidària, que s'acostin a la pista vendrellenca. En Jaume, estem punt i final.
Sí, tenim un minutet. Si vols, repassem el que està fent la Lliga Iberdrola, el que queda en joc. Vilassana, Corunya i Sant Cugat, Manlleu, queda per el dia 23, Cerdanyola, Voltregà, Les Roces, Palau, Igualada, Benvibre, Mataró, Telecable i Alcobendas, Fraga.
Doncs nosaltres hi posarem punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat i amb un desig, bones festes a tothom. Nosaltres tornarem dimecres que ve. Jordi, Jaume, ens retrobarem abans dissabte a la tarda al Vendrell. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.